Necessitem optimisme, Artur. I tant. Ja no volem més quadres de pandèmies ni d'epidèmies.
Ja ho vam deixar. Ja
ho vam deixar fa 15 dies a temps, eh?
A temps, a temps. I ara hem de buscar motius per l'optimisme, perquè és que, si no, a part de la crisi sanitària, la crisi econòmica, hi haurà una crisi psicològica. I, per tant, això hem de buscar com sortir.
Saps que un dels problemes principals de les crisis econòmiques és precisament la repercussió psicològica.
Completament.
En la mesura que ens anem estremint, i avui ho deia també el professor Anton Costas, i a partir d'aquí comencem a tenir por i no gastem,
clar,
el que fem és que s'accentuï encara més la crisi.
Però és que fixa't, Josep, que l'economia en gran part, és un estat d'ànim. Fixa't ahir en quina situació estàvem, la injecció que fa el Banc Central Europeu, o que anuncia, diguéssim, que anuncia aquests 700...
Sí, no, la Comissió Europea.
La Comissió Europea, sí. I les borses, doncs, ja pugen, i sí, sembla, sí, doncs, que la gent... Avui estem deprimits perquè hi ha aquesta notícia tan greu de Nissan, que naturalment és una de les, potser, de l'impacte més gran que ha tingut el teixit industrial a Catalunya. Mai.
100 anys, eh?
Per tant,
100 anys.
Clar, això...
Avui, l'any que fa 100 anys... s'anuncia el tancament del que ha estat tot un emblema que va començar sent Motor Ibèrica i que després va ser Nissan, en fi, que va començar a Cádiz 3 anys.
Exacte.
Escoltàvem ara amb el senyor Joan Echevarria.
Increïble.
Que va ser el seu president durant més de 17 anys. Però vaja, busquem un quadre que ens transmeti esperança, que és el que vàrem començar.
Exacte.
A fer la setmana passada, i avui em portes un Kandinsky.
Sí, un Kandinsky, perquè Kandinsky possiblement és un dels pintors que millor pot representar l'alegria, l'optimisme, i especialment aquest quadre, que és groc, vermell, blau, de l'any 1925, que està al Museu d'Art Modern de París, i que representa perfectament aquest gran artista nascut a Moscou al 1866, però que tota la seva trajectòria la realitza a Alemanya i en relació a la Bauhaus. Kandinsky és l'obra de Kandinsky, per entendre-la fàcilment, és bàsicament la combinació de la geometria, pràcticament matemàtica, i el color. I buscar sempre, en aquesta combinació, una expressivitat emocional, i que moltes vegades arriba a tenir un punt espiritual. És a dir, davant d'un quadre de Kandinsky tens unes sensacions que van més enllà de l'impacte estètic, que moltes vegades, doncs, estan pràcticament tocant un punt ja que arriba quasi a ser místic, com passa amb altres artistes, com ara, per exemple, amb la memòria, uns quadres de Rothko, no? Que també podria passar. Però Kandinsky és un precursor d'això. Ell, a més, va ser un gran teòric, va escriure moltíssim sobre aquesta geometria analítica aplicada a l'art, sobre les composicions. El seu llibre més famós és Punto y Línea, que va escriure el 1922, i que en aquest quadre, per exemple, es veu molt clar. Hi han tres elements claríssims, que són el rectangle, la creu, el cercle. El cercle el combina amb colors càlids, com el groc, que representa el sol. També hi ha un aspecte que podria representar també la lluna, i és un quadre que ens parla d'aquesta dielèctrica entre el que és humà i el que és inorgànic. Però alhora és una celebració a la vida, i està molt lligat a la matemàtica, molt lligat a la música, també. Kandinsky és un artista que se l'ha vinculat moltíssim a la música, inclús per YouTube he vist composicions de Kandinsky amb composicions musicals, i funciona perfectament, sembla que sí. Que
sí, facilita la sincronia, no?
Molt, té un llenguatge simbòlic molt especial. És un artista, jo crec que és un dels grans artistes del segle XX, si haguéssim de fer...
Se li ha fet prou justícia?
Jo crec que sí, està, diguéssim, potser no és dels més coneguts, però sí que sobretot aquesta sèrie dels anys 20, que no oblidem que és una sèrie que, clar, com dèiem abans, l'economia és un estat d'ànim, però l'art és un estat d'ànim. Llavors, els anys 20 van ser anys molt bons, és a dir, de la postguerra, de la postguerra, Primera Guerra Mundial, fins a l'any 29, són els daurats anys 20. Que això és el que també hem de ser optimistes i pensar que potser després d'aquesta pandèmia, doncs, ens trobarem, quan ens recuperem de la crisi sanitària, de l'econòmica i de la psicològica, doncs potser tindrem ganes de retornar a la vida, de celebrar-la.
I haurem de recuperar el Charleston, com a banda sonora dels anys 20, dels bojos anys 20, recorda,
Per què no?
El que passa que els bojos anys 20 van ser precursors per ser període d'entreguerres, sí, dels terribles anys 30.
Això és el que hem d'intentar que no torni a passar.
I això és el que els historiadors, cada vegada més preocupats, miren com la història en principi no es repeteix, excepte si és com una farsa, com va dir Marx.
Exacte.
Però
hi ha cicles.
Hi ha cicles,
hi ha cicles. No els hem de repetir. És a dir, que jo em quedo amb els anys 20 i a partir del 29 ja que continuïn els anys 20.
Escolta'm, llibreria Ona... El carrer Pau Claris es recupera aquesta llibreria que havia sigut històrica, que havia estat a la Gran Via, precisament...
A la Gran Via, als anys 60, la recordaràs.
Sí, i tant. Era, a més, lloc de trobada de tot el que tenia a veure amb la literatura catalana, i amb la nova cançó.
Efectivament.
Amb la nova cançó. I ara, amb aquesta nova oferta, amb aquesta reinauguració i rellançament, vol fer compatible el món del llibre amb el món de la pintura.
Jo és una llibreria que estava molt expectant. Primer perquè, en fi, la tenim al costat, som veïns, i a més perquè crec que crea un clúster amb la Laia, la qual la té al davant. Recordem que està a Pau Claris entre la Gran Via i Casp, i també amb la Documenta, que no està massa lluny. Però és que jo, des de que es va inaugurar, ja hi he anat tres cops, perquè no és una llibreria, és un equipament cultural de primer nivell que val la pena assenyalar que, a més, en aquest moment... L'hagi fet qui l'hagi fet. En aquest cas, doncs, l'ha fet Tatxo Benet, soci de Jaume Roures a Mediapro. Té molt mèrit. És un acte de coratge en el moment que estem i que, veritablement, crec que pot tenir moltíssima trajectòria com el que dic, com un centre d'activitat cultural més enllà del món del llibre. El llibre en català és un món que té unes limitacions i té unes dificultats, i està molt bé que hi hagi un centre així en el que es combina la part de llibreria amb la part d'art. I, per tant, hi ha una sèrie d'obres que m'han sobtat moltíssim. Jo vull destacar, per exemple, quan entres, hi ha una instal·lació d'Alicia Martín sobre els llibres, magnífica. Després, a part d'haver obra de Damien Hirst, hi ha unes cartes de Bob Dylan, etc. Però hi ha una fotografia molt bonica de Maria Friedberg, de la sèrie Still Lives. Després, obra de Rogelio López Cuenca, Guillermo Basagoiti, que té una escultura orgànica que penja de l'escala. I després hi ha dos aspectes que m'han interessat molt. Una part de la llibreria dedicada al llibre d'artista, que dius, ui, això deu ser caríssim, no?, aquestes edicions d'artista. Doncs no, perquè n'hi ha des d'un euro fins a milers d'euros.
No són necessàriament allò que se'n deia abans llibres de regal.
No. Llibre d'artista, a més, molt ben tractat. Hi ha una part de bibliofília, és a dir, si vols anar a comprar una primera edició de Papasseit, també pots comprar-la. I després hi ha el que més m'ha agradat. Ara, quan he entrat, estava tancat avui, però... és una mena de biblioteca on pots gaudir, doncs, dels llibres, i a més serà un lloc de presentacions magnífic. Per tant, enhorabona a Tatxo Benet, al seu equip, i haver fet això que, en fi, en aquests moments és una notícia també optimista.
I en aquests moments també els museus preparant-se per tornar a reobrir les portes, mantenint, evidentment, totes les limitacions, com dèiem la setmana passada, juntament també amb les galeries, i esperant que es vagi avançant de fase.
Es va avançant molt lentament. El Manacse, que s'han incorporat avui al personal, i que a partir de setmana que ve intentaran començar, doncs, a obrir, amb unes dificultats complexes. Moltes exposicions, ja ho hem comentat en aquest programa, doncs, han caigut o s'han aplaçat, i entrem en una altra dimensió una mica desconeguda en el món, en el tema dels museus. En les llibreries ja ho hem vist com és, no és el mateix d'abans, no tens la mateixa experiència, però diguéssim que ara veurem els museus què passa. De tota manera, Josep, hi ha països, per exemple Alemanya, l'altre dia estava veient a Hamburg què estan fent, que ja estan programant exposicions, que ja estan oberts, que ja estan en una segona fase, és a dir, el món té diferents, diguéssim, graus de desconfinament, i està funcionant bé. Aquí esperem, doncs, que tot això pugui també avançar, i el que sí que crec, i això sí que cada dia ho tinc més clar, és que, de la mateixa manera que el món virtual ha fet un salt de 4 anys, el món de les exposicions, aquestes blockbusters que veiem, tardarà molt, o potser no les tornarem a veure.
Tampoc no cal que cridem el mal temps, no?
No, però pensa que, clar, aquestes aglomeracions... després, el tema econòmic, també, de suportar...
Aquesta és una altra qüestió.
Clar, és que hi ha les dues.
Qüestió. El tema de les aglomeracions també té a veure amb el fet que se li pugui posar el peu al coll al coronavirus, i que hi hagi no tan sols tractament paliatiu, sinó també vacuna, no? És evident que això encara trigarà. Hi ha molts jocs de molt ball de dates, però trigarà. De tota manera, clar, això també té a veure amb l'atractiu del turisme, de l'autorisme de masses d'aquests últims temps.
Que això també veurem com es recupera. I després hi ha una altra cosa que estic veient.
Va tot lligat.
Clar, va tot lligat i estic veient, i en el cas de Nissan és un exemple, crec, que decisions que s'estaven plantejant, que estaven anant a l'aire, aprofitant la pandèmia, s'acabaran realitzant. Per tant, si aquestes exposicions, blockbusters, amb les obres movent-se d'aquí cap allà, amb que és insostenible tot això, doncs possiblement també ho revisaran i s'acabaran fent d'una altra manera.
Artur, moltes gràcies per acompanyar-nos una altra setmana. Molta sort, bon dia i bona hora.
Adéu, Josep.